Doncs diguem que d'aquella ràdio resistència en aquesta ràdio i ampliació d'audiència, francament, hi ha gran diferència.
Molt bé.
M'agrada la seva presència, si més no la verbal.
Bé, doncs, parlant de presència, no sents una veu que té reminiscència...
De freqüència.
De vella veu amb la millor essència? Si podies venir amb la barca del temps, amb el vent de llevant, amb la barca del temps, com et diu el teu nom, com et diu el teu nom, i somriu la ciutat, allunyat amic meu, allunyat amic meu, allunyat amic meu, si podies venir amb la barca del temps. Perquè, esclar, no es tracta només de celebrar 25 anys i què? I què després? O, i ara què? Com veus aquests 25 anys de cançó, Marina? I jo ja sé com els veus, però explica-ho una mica i dóna'ns la teva impressió i vine també a la nostra barca.
Saps què passa? Que jo... jo llavors en tenia 10 o 12 i per mi va ser un moviment molt important de desvetllament de moltíssimes coses, de l'apropament a una música molt diferent de la que llavors es podia escoltar per la ràdio, d'apropament a una poesia que a l'escola no ens l'havien ensenyat i a un concepte estètic diferent, sobretot de la música que imperava en aquell moment, no? Jo recordo molt vagament un recital precisament on tu hi eres, a Vendrell, que presentaves a la Glòria, a la seva germana,
sí,
a la mateixa Serrat, abans de l'afer Eurovisió, per exemple, on hi havia la Núria Feliu, i llavors era espectadora. Llavors aquest moviment de la cançó, jo et puc parlar més que com a espectadora que com a persona integrant d'aquest moviment, perquè jo m'atreviria a dir, jo no sé qui diria empujador, però jo m'atreviria a dir que no, que en aquest moment aquest moviment és evident que no existeix. Jo diria que som diferents individualitats, diferents persones que canten i el que tenim en comú és que ho fem amb una llengua que resulta que és el català. Però que no hi ha cap ni dissortada o encertadament cap interrelació entre nosaltres i que les coincidències que hi ha a vegades són de tipus personal o d'atracció de personatges musical, que uns ens veiem més que els altres, però que com moviment homogeni no existeix. Jo penso que no existeix.
No, jo també
que existeix
penso...
gent que canta simplement
jo també penso
amb coincidències.
Penso no? que el fet i aquella porta oberta, primer pels 16 jutges, després i a la vegada per Eriksa, Concèntric i etc., aquell moviment, després de que cadascú doncs, pren el seu camí i pren la seva postura a la vida, alguns a la vida i a la política i al propi comportament, penso que s'acaba el moviment de la nova cançó. Queda cançó només, que no és poc. Que no és poc. I això penso que és el que cal, que no només tingui una fita i no només tingui una celebració, sinó que continuï amb la naturalitat més, i si val la repetició, més natural del món, com arreu de tots els països que canten les seves cançons.
Sí, normalització més que naturalitat.
Exacte.
Sí. Normalitzar un fet. Sí. Llavors aquest és un país on hi ha diferents cantants, i jo et diria una altra cosa.
Doncs digue-la.
Que aquest país ha donat cantants molt diferents entre nosaltres, o sigui, hi ha un ventall extraordinari, molt similar al moviment de la música francesa o italiana o grega o portuguesa, que és als llocs més propers a nosaltres, no? O inclús ha donat la mateixa varietat inclús que la música al Canadà, per exemple, o que els moviments diferents, però sí en punts de coincidència de la música americana en el Guthrie, per exemple, o en Dylan en el seu moment, o el mateix... Pete Seeger, no? Llavors, jo vull dir-te que aquest, que és un país tan petitet, es podria escoltar abans, que és
tota
tan
la
petitet,
de
ha donat curiosament i extraordinàriament, i que ningú ha valorat això. Imagina't, l'Ovidi no té res que veure amb el Quico. Són tan diferents, no? Musicalment, el concepte, la seva mirada sobre les coses, o el Llach amb el Raimon, o la mateixa Maria Almar i jo.
Que sí.
Hi ha, o la Núria amb no sé qui, amb el Tete, per exemple,
sí,
no?
Sí.
O amb el Serrat, no? Llavors hi ha una variació extraordinària que això no s'ha valorat.
I aquesta variació és la que dona aquesta naturalitat o aquesta normalitat de tot l'arc, de tot l'arc contemplat, cadascú amb el seu color i el seu estil.
Això
i la
és
seva
meravellós,
manera.
Eh? Això no, en els resums i en els anys que s'han fet en aquests dies, jo penso que no ha estat suficientment valorat. Eh?
Sí,
no... Hi ha hagut gent extraordinària, hi ha gent extraordinària, i molt diferent uns amb els altres.
I cadascú ocupa la seva zona.
Sí. Això és meravellós. Sí. I això és meravellós vist des de que som un país petitet.
Molt bona.
Que jo et diria que inclús en altres estadis de la cultura, aquí, en els països catalans, no existeix. I en canvi la música dita popular, sí existeix, que hi ha una diversificació i una gran amalgama amb tots els matisos.
Jo hi coincideixo plenament, penso que pel que diu, i ja sintetitzant-ho, que per al País Petit ha donat tots els colors i cadascú en el seu lloc en aquest llarg teclat de tantes tecles, tons i colors. I tu què hi dius, Pujador?
Sí, doncs jo estic bastant força d'acord amb el que diu la Marina. Jo, de fet, des de fa molt de temps opino que el que ens interessa a nosaltres, i això ho podem aconseguir a través de mitjans de comunicació propis, etc, etc, i que sigui una mica el cas del que es produeix al país, és definir la cançó, realment definir la cançó, que moltes vegades a nivell de diaris, de premsa, de ràdio, es posa en un sac barrejada amb altres coses perquè la gent no sap una mica com agafar-la, com amb pinces. Jo sempre dic que la cançó és un tricicle amb tres rodes, que són un text, una música, una interpretació, que en uns casos una roda està més inflada que les altres, però que les tres han de funcionar perquè si no l'aparell s'estimba. A partir d'aquest cas, les façanes estètiques que li posis al damunt, posa-li orquestacions amb una, com el senyor Leo Ferrer, que pot cantar a pèl o pot anar amb orquestra sinfònica, com el grup Zoo al darrere.
O violins o sintetitzadors, és
que,
igual.
Això són opcions estètiques, són façanes. És com el senyor Foix quan fa poesia, vol dir, li pot posar una façana medievalista o una façana avantguardista. El fet poètic és el mateix. Aleshores, la cançó és cançó, posa-li el que sigui al darrere, que després, com deia la Marina, hi hagi unes afinitats ideològiques, estètiques, etc. Això és el que li dona la riquesa. I el que trobo lamentable és que moltes vegades, en front d'una estètica moltes vegades estandarditzada, provocada moltes vegades per certs mitjans de comunicació, es vulgui imposar aquesta en contra de les altres i cada vegada intentar donar vols de truita. Donar vols de truita i eliminant tot tota una sèrie de registres importantíssims que de fet existeixen a tot el món, encara que no ens n'assabentem per la política de les discogràfiques, per la política dels mitjans de comunicació, que hi són i que haurien de continuar sent.
Concretant el predicament, no es pot posar tot en el mateix sac ni en el mateix cova, perquè cadascú té el seu color i cadascú té les afinitats amb qui vulgui de l'altre intèrpret que té un altre color i també canta.
Però això és meravellós, saps, Salvador? Jo penso que en aquest país la cançó no ha estat un fet assumit culturalment, no ha estat assumit culturalment, igual que ha estat la pintura, per exemple, o la literatura, i aquí s'ha assumit com un fet cultural només la música clàssica o la música culta, la música del Liceu. I en canvi, tot aquest moviment que jo sóc una mostra de la importància que va tenir, perquè jo m'he format molt en sent espectadora d'aquest moviment, i com t'he dit, jo he conegut, jo no, segurament potser no ho era conegut fins molt més anys més tard en Salvador Espriu si no hagués sigut que en Raimon l'hagués musicat.
Clar.
O el Rosselló Porcel si la Maria Almar no l'hagués dedicat un disc sencer. O el Papa Seid. O altres i altres poetes, no? O les Tallers per l'Ovidi, no? Llavors, aquest moviment que va posar la seva feina al servei del seu pensament, hi ha hagut un compromís no només estètic, sinó ètic, en quant el plantejament d'aquest moviment. Van posar la seva feina al servei del seu pensament, i això potser és el que distingiria aquest fet cultural de la cançó comercial, no?
Certament, ha quedat molt ben explicat. I Marina Rosell, a les 4:41, canta i diu...
Si venia la lluna morta, l'amor cantaria que truca a la porta.
Magda Uranic, hola i
bona tarda.
Quan vas conèixer i quan vas enxampar una cançó i vas dir, aquí tenim una cantant?
Bé, fa molts anys, no et podria dir quants, però potser la Marina farà uns 9 anys que ens coneixem, o potser 10, una cosa així.
De seguida vas dir, aquesta veu és de les que es queda?
Sí, a més jo sóc fan de la Marina, ja ho sap ella, no me'n perdo cap, no ara només que és més fàcil anar-la a sentir, sinó els moments difícils. Jo sóc fan de tots ells, però de la Marina, de la Maria del Mar i del Llac especialment, i els segueixo tot arreu, ja sabeu que llocs estranys on heu anat, de vegades jo per darrere i tal. De totes maneres, la Marina a nivell personal i al Llac potser els vam conèixer, no sé, farà 10 anys, eh? Ben bé 10 anys, jo crec.
Fem unes eleccions, potser, no?
Sí, llavors just abans,
del túnel del temps.
Sí, això mateix. I la Marina era molt jove I jo crec que una mica està molt d'acord amb el que explicàveu aquí tots vosaltres de la cançó. I jo crec de totes maneres que aquest país no s'ha tingut la sort de tenir aquesta gent de la cançó, perquè es va demostrar que no eren només uns resistents davant el franquisme pel fet cultural català, sinó que a més després, amb major llibertat, no potser tota la que voldríem pel català, però sí major llibertat, han demostrat que eren uns grans artistes. I això sí, jo penso que, com deia la Marina, és molt maco i a més és important per Catalunya. És importantíssim que els tinguem amb ells.
I no només cantants per la resistència, sinó ara se'n dona una mostra de que omplenen i que són capaços d'il·luminar grans auditoris, i això és important.
Exactament, jo crec també, com deien ells, jo és que no és que en sigui molt tècnica, però realment per mi sí que vaig aprendre molt amb tots vosaltres. Tot això que tu explicaves, que potser un poeta en ningú l'hagués conegut, a mi m'ha passat personalment.
Tu també.
Jo he après molt amb vosaltres, i he après, jo diria més que he après potser fins i tot estimar la música amb vosaltres, i bé, ja us repeteixo que sóc bastant fan, però jo crec també, com dèieu, que cada un és diferent de vosaltres, que això per exemple és la gran riquesa que tenim, però que de totes maneres avui encara cal valorar com a catalans el fet de que tots ells tenen un fet en comú, que és el cantar en català, i quasi tots ells només en català, i això avui dia també vol dir alguna cosa encara.
I ho diu Magda Oranich. Magda Oranich, una dona punta de llança fent pas a objectius justos de llibertat, advocadessa, periodista. Pertanys a Nacionalistes d'Esquerra?
Sí, sí, pertanyo, sí, sí.
Va presentar-se a les llistes de l'Entesa PSUC a les eleccions estatals. No pertany a cap partit feminista, però sempre has donat suport a moviments d'aquest tipus. I ara acabes de fer un viatge a París i a la Ciutat Llum, potser per il·luminar aquests camins tan torturosos i amb tantes giragonses de vegades, no, Magda?
Sí.
A París s'ha celebrat aquest 40è aniversari d'una associació, era l'Associació de Juristes Demòcrates. Com ha anat i quins resultats i quins representants hi havien, i què creus que és d'alguns dels conceptes que allà haureu discutit o haureu dialogat, quines conclusions positives creus que s'ha arribat? Era per la UNESCO, oi que sí?
Sí, es van celebrar la UNESCO, perquè hi ha hagut juristes de tot el món, jo diria que pràcticament cap país n'estava exclòs, hi havia bàsicament gent del tercer món, clar, no oblidem que vivim a Europa, que és petiteta, però que el món està poblat per gent del tercer món. És l'Associació Internacional de Juristes Demòcrates, que són els juristes progressistes, que és l'associació que va néixer arrel de la unió dels juristes que havien defensat a la gent a la resistència durant l'ocupació nazi a tot arreu del món. I aleshores, naturalment, es van tractar bastants punts, era 40è aniversari, que és important que segueixi, es va tractar tot el que feia el tema del respecte als drets humans, i en llocs on hi ha grans unanimitats, com és el tema d'Amèrica Llatina, i en llocs on potser pot haver-hi més discussió, i aquí bé, va presidir el mateix president de la UNESCO. L'UNESCO és una associació progressista, on també els Estats Units ha marxat en aquests moments, justament perquè és una associació democràtica on hi ha precisament una major presència del tercer món, i on els Estats Units no té el dret al veto, com té a l'ONU. Aleshores, com no ho ha pogut potser manegar com voldrien, doncs han marxat, i també ha marxat a Anglaterra. Bé, aquí hi havia gent de tot arreu, presidia, ja he dit, el president de la UNESCO, i bons hi havia, doncs, per exemple, el Sigmund Bright, que és el president d'Amnistia Internacional, Premi Nobel de la Pau, hi havia l'expresident de Mèxic, l'Echeverría, i va venir també el Carvajal, el president del Senat espanyol, malgrat que delegació espanyola pròpiament dita no hi havia els bascos, hi havia els catalans, que a més cal dir com a satisfacció com a catalans que ens han reconegut a nivell internacional com a Associació Catalana de Juristes Demòcrates. No.
Éreu els únics representants del País Basc i el País Català.
Exactament.
Com a únics representants de la península.
Exactament, exactament. I el Carvajal de tots més va estar a la sessió inaugural, com va haver també, per exemple, el president de la Cort Suprema de Nicaragua, i també hi havia professors d'Estats Units, de Berkeley, hi havia gent progressista, això sí, però de tots els ventalls i de tot arreu del món, hi havia molts presidents de Tribunal Suprem, ministres de Justícia. Era una reunió important, sobretot, i jo crec que el més important que es va tractar serà el tema de la pau i el tema al respecte dels drets humans, que com a juristes hem de valorar sempre, perquè de vegades els estats, siguin quin siguin la ideologia dels governants, doncs té que haver sempre algú que estigui donant la llauna, podríem dir, parlant planerament.
Perquè ells són molt fàcils i molt donats a signar aquests tractats. Ara, després, complir-los ja és una altra cosa.
Exactament. Llavors, jo crec que, precisament, tota la població, però bàsicament els juristes, som els que tenim que lluitar perquè aquests drets humans es respectin. Perquè un país on no respecta els drets humans, doncs no són països lliures, no són països en democràcia. I en aquest sentit cal dir també, amb satisfacció, que la delegació catalana i després amb el suport de la delegació basca, doncs vam presentar una ponència sobre la llei antiterrorista i el que suposa d'atemptat als drets humans la llei antiterrorista, que va ser aprovada per unanimitat, perquè com a juristes cal dir que és una llei que no s'aguanta. Aquí a Catalunya el tema és clar, el Parlament de Catalunya també es va pronunciar en contra, i en aquest sentit doncs penso que ha sigut interessant la reunió. Trobar-nos, sobretot és interessant també a nivell humà i a nivell professional i a nivell polític, doncs trobar-nos amb gent de tot arreu del món, de països que pateixen més que nosaltres ara, perquè cal dir que quan aquesta associació funcionava ja fa anys, ja fa 40 anys, i nosaltres teníem aquí els processos difícils contra contra el franquisme, consells de guerra, etc., i venia sempre un representant de l'associació, doncs això era una ajuda moral importantíssima, clar, que de vegades no el deixaven entrar. Però jo ara me n'adono de vegades que quan enviem algun company o així, per exemple, a Amèrica Llatina, en un procés d'aquests, i a vegades penses, bé, què, que hi vagi un? Pues, doncs no, perquè aquí quan ens venien era, mira, el de l'associació de juristes, i bé, una cosa que et dona un cert suport, sobretot moral.
És un recolzament que s'agraeix.
Jo crec que sí, un recolzament que s'agraeix, a més una associació reconeguda, que està com a observador, és associació no governamental i que està com a observadora a la UNESCO, reconeguda internacionalment, que té milers i milers d'afiliats arreu del món, i per tant crec que és important. També es va tractar naturalment el tema del racisme, i temes també més de la vida diària, com és el tema de l'administrat davant del govern, davant de l'administració, que són temes que afecten a tothom, i crec que va ser molt interessant, això sí.
I aleshores, què diries, en resum, que de les conclusions que es van arribar? Què diries que és el més fruitós?
Bé, això de lluitar pel respecte als drets humans, sobretot per la pau, cal dir que Estats Units va quedar, evidentment, no Estats Units com a poble, perquè cal dir que hi havia americans progressistes, però sí, el govern del senyor Reagan va quedar absolutament per terra, es va naturalment, com tocava, jo crec, evidentment, des del meu punt de vista, es van aprovar totes les resolucions contra l'agressió a Nicaragua, contra la venda d'armaments, i, en resum, a favor de la pau i de respecte a drets humans. També hi va haver una ponència de llibertat de premsa i també una altra ponència que va ser molt interessant, sobre el tema de la deuta externa que tenen els països d'Amèrica Llatina en el Fons Monetari Internacional, que és el mateix que està agafats, vull dir, en una presó, perquè aquesta deuta fa que no es puguin desenvolupar com a pobles, no? I això una mica és el que es va tractar. No era un congrés, per tant, no era un aniversari, però les resolucions van ser en aquest sentit.
Bé, doncs celebrem aquestes impressions de Magda Oranich. Una cançó i recuperem el fil de la conversa. 4:51, bon vent i Barça Nova, a port de la notícia.